Parlem-ne. Cada setmana coneixem l'anàlisi i l'opinió política amb els partits amb representació al plenari municipal. Parlem-ne. Els temes més destacats de l'Ametlla de Mar en portada cada dimecres a les 10 del matí amb Daniel Rodríguez. Molt bon dia, benvinguts al programa Parlem-ne cada dimecres. Sem com sempre puntuals a la sintonia de la Cala Ràdio per acostar-los la informació política dels diferents grups municipals amb representació a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Avui és el torn de l'última de les formacions de la roda dels partits polítics amb representació, la formació que té més regidors en el plenari municipal. És el grup municipal de Convergència i Unió i saludem a Joan Pere Gómez i a Eva de l'Amo. Molt bon dia, moltes gràcies per acompanyar-nos i benvinguts en aquesta nova temporada del Parlem-ne.
Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, doncs durant el programa d'avui farem, com han fet amb la resta de formacions polítiques, un repàs per tot el que ha anat donant de si la política des del passat, des de finals del mes de maig, però sens dubte volem focalitzar primer que tot en un tema d'àmbit nacional, un tema que ja porta quasi bé un mes de recorregut, que seria el tema de les eleccions al Parlament, del que en quedarà després d'això. I abans de començar, doncs, sens dubte, volem fer una mica de valoració del 27 de setembre, uns resultats que a nivell municipal van quedar clars, amb el, doncs, Junts pel Sí guanyant a l'Ametlla de Mar amb uns 58% dels vots i un rècord de participació a la localitat que va situar la participació en un 76,68% de participació. Des del seu grup municipal, des del grup municipal de Convergència i Unió, formen part també d'aquesta candidatura de Junts pel Sí, entenc que la valoració en aquest sentit dels resultats és positiva.
Des del nostre grup, evidentment, estem molt contents, simplement per una cosa molt important, i aquí s'ha de parlar a veure. El que està passant a Catalunya avui en dia és una cosa que no la podem personalitzar amb cap persona. No obstant això, s'ha de reconèixer que tenim avui un gran president, que és el president Artur Mas, el qual ha sigut capaç d'escoltar a la gent, ha sigut capaç d'escoltar el pols del carrer, i penso que tot això ho està liderant molt bé. Per tant, crec que va ser un encert fer la llista unitària de Junts pel Sí. Ja feia més d'un any i pico que el president Mas, en una conferència brillant que va fer a Barcelona, ja ho va demanar-ho. Al final es va poder aconseguir i s'ha demostrat que va ser un èxit. Va ser un èxit, doncs, perquè la llista més votada ha sigut Junts pel Sí. Vam guanyar les eleccions i de manera clara i contundent se va demostrar que el poble de Catalunya vol este procés constituent, el poble de Catalunya vol fer un canvi de l'estatus quo actual, i per tant estic dient que el poble de Catalunya vol un estat català propi. Això va ser un resultat clar i ara només espero que les converses i les negociacions se facin amb seny de país i no amb seny de partits. I tant de bo la majoria de gent que vam depositar la nostra confiança, el nostre vot a Junts pel Sí, ara els nostres dirigents estiguen a l'altura dels aconteixements i a l'altura del que el poble de Catalunya els demana.
Uh-huh. Aquí la Cala va ser una xifra molt alta de participació, també un guany de l'independentisme, on Junts pel Sí, com dèiem, obtenia aquest vora 59% dels vots. Sorpresa també de la CUP al municipi, que va multiplicar per 5 els vots, donant més de 200 vots al municipi, però el cert és que de moment aquestes dues formacions, tant Junts pel Sí com la CUP, encara no han arribat a un pacte. De moment tenim presidenta al Parlament, o això sembla que ja s'ha proposat, que serà Carme Forcadell, expresidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, però de moment president del govern de la Generalitat encara no s'ha aconseguit. Vostè té alguna mena d'informació de com estan les converses? Quina és la seva perspectiva, quina és la seva opinió al respecte?
La informació no la tinc, i si la tingués tampoc la diria, evidentment, però sí que et puc dir-te que evidentment parlo cada dos per tres, pues, amb gent del partit, com ara Josep Rull. L'altre dia mateix també vam estar parlant amb el conseller de presidència, amb el Quico Homs, amb el Felip Puig, i fas converses, pues, mentre prens el cafè i parles, i jo el que diré ara aquí és una opinió meua personal, estrictament personal, vull dir, per tant, segurament un dels temes que s'ha parlat d'això del pacte és màxim silenci i que els diferents dirigents no diguessin res, però jo tinc la tranquil·litat de que el meu poble puc dir el que penso, i per tant aquí diré la meva opinió estrictament personal. Penso que si realment no ens fiquem d'acord i no hi ha un pacte aviat amb la CUP, haurem fet un ridícul espantós. Jo ho dic sincerament, perquè la gent després no tindrem cap tipus de credibilitat. Imaginem-nos per un momentet que ara anem a les eleccions el 20 de desembre i arribem a les eleccions el 20 de desembre que encara no tenim president del govern de Catalunya. Imaginem-nos que anem al 20 de desembre que encara no tenim una que la llista unitària no la tornem a fer. Sabeu què estirem fent? Estirem fent que un partit com Ciutadans pot ser el partit que guanya Catalunya. Perquè si Convergència i Esquerra van separats, segurament Ciutadans ens guanyarà a Convergència i Esquerra Republicana. Ara, si anem junts una altra vegada, el que es visualitzarà a nivell de l'estat espanyol, què serà? Es visualitzarà que aquesta llista de Junts pel Sí a Catalunya ha tornat a guanyar i, per tant, que l'independentisme encara està potent, que l'independentisme té una idea clara. Ara, la gent està demanant que una vegada per totes ens fiquéssim d'acord i a partir d'aquí penso que Junts pel Sí, que van traure més d'un milió 600 de vots, més d'un milió 600, mil, teníem unes idees molt clares i, evidentment, nosaltres estem disposats a romangar-nos i a escoltar el partit minoritari, que és la CUP, però estem parlant de 300.000 vots. Per tant, una cosa és escoltar i arribar a acords i l'altra és que la minoria vulgui imposar tots els seus criteris. Per tant, els grans ens hem d'arromangar i hem d'estar disposats a pactar, però els minuts també han d'estar disposats a pactar amb els grans, perquè és que si no, hi ha una gran majoria de gent que això no ho entendria i per tant hauria una gran majoria de gent que ha votat a Junts pel Sí que no se sentiria representada ni se sentiria legitimada amb el nou govern. I és un govern, evidentment, per naltros l'ha d'encapçalar el president Mas.
Uh-huh. Entremig, ara el mencionava, el president Mas i les conselleres van compareixer aquesta passada setmana en el cas d'imputació pel 9 de novembre. Sé que vostè hi va estar present, senyor Gómez, acompanyant doncs, el president. També van estar diferents representants municipals, entre ells alcalde de la localitat, com molts altres batlles de Catalunya. Valoració d'aquesta imputació i de com van viure aquesta jornada.
Mira, la veritat, va ser molt emocionant. Jo recordo, i se'm va ficar la cara de gallina, quan acompanyem el president Mas i vas veure que tots els alcaldes amb les vares li van fer, amb la vara de mando, li van fer-li un passadís, no? I això va ser una cosa que va sortir en aquell moment. I en aquell moment que entrava cap allí, veig que surt un home i dic, qui és este? Dic, Vicent! I em vaig trobar Vicent de l'Hereu per allí, no? Que va vindre en tren. I quan veus coses com aquestes, dius, ostres, que bonic, no? Quan veus un poble que està al costat de la seva gent, quan veus un poble que està al costat dels seus dirigents. En definitiva, vaig poder parlar també amb la vicepresidenta Ortega i la vaig veure tocadeta perquè dius, ostres, no hi ha dret que avui en dia la democràcia espanyola per ficar unes urnes siguem capaços de portar davant d'un jutge a un president que l'únic que ha fet ha sigut escoltar la veu del poble i ficar unes urnes perquè democràticament el poble de Catalunya pugui escollir quin ha de ser el seu futur. I este president que ha donat la cara i ara que estem en un moment que parlem de desobeir, el president Mas porta corbata, és cert, però el president Mas és l'únic avui en dia polític que jo conec que ha desobeït a l'Estat i està davant d'un jutge. Més desobediència encara de la que ha fet el president Mas, la vicepresidenta Ortega, la consellera Rigau? S'ha portat algú, tant que parlem us oblidem la boca, ha portat mai algú en més de 300 anys a Catalunya, a les cotes d'autogovern i on les vol portar cap a la independència com el mateix president Mas ho està portant? Perquè a tots ens omplim la boca, però parlem que va ser el mateix dia de l'afusellament del president Companys, un gran president, una persona que jo admiro, però el president Companys no va voler portar mai tampoc Catalunya en una república catalana independent d'Espanya. Sempre parlàvem d'una república dintre de l'espanyol, igual que l'avi, el Francesc Macià. Per tant, el nostre president ho està fent i està tirant el poble endavant. Jo penso que quan veus aquests actes i veus que el poble, els alcaldes i la gent de la forma que el mirava, que l'aplaudia i gent plorant, veig que s'hi fica la pell de gallina i jo estic molt orgullós del president que tenim i que avui en dia ens està representant.
Uh-huh. Tanquem doncs aquí ja aquest bloc més destinat a parlar de les valoracions del 27 de setembre, també marcades per les imputacions del 9 de novembre. Passem ja a nivell municipal, passem ja als temes estrictament locals. Hem de fer una ullada als resultats que va obtenir Convergència i Unió en aquestes passades eleccions municipals. Va tornar a ser la força guanyadora des del 2003, que segueixen qui guanya les eleccions al municipi, però, això sí, amb una pèrdua considerable de vots i també la pèrdua de dos regidors. Passa de 7 que en tenia l'any 2011 a 5 que en té en l'actualitat. Es queda amb 1.008 vots, a molts pocs de la segona força, que és qui té en pacte de govern, que és Esquerra Republicana, que va quedar amb 949 vots i 4 regidors. Per darrere, les formacions de Plataforma Clara i Compromís per la Cala, amb 2 regidors cadascun, i sense representació al Partit Popular, que fins ara, doncs, ja saben, tenia representació al plenari municipal. Quina és la valoració que en fan des del grup municipal de Convergència i Unió dels resultats obtinguts? Perquè, doncs, s'ha de constatar aquesta pèrdua de vots, però segueixen sent la força més votada.
A veure, és que al final les coses són com són. La meva pregunta és, qui va guanyar les eleccions amb regidors? Convergència i Unió. Qui va guanyar les eleccions amb vots? Convergència i Unió. Això és irrefutable. Sembla ser que ara hi ha gent que ho vol oblidar-ho, i torno a repetir-ho. Vam tornar a guanyar les eleccions amb vots i regidors. El problema està que havia gent que es pensaven que guanyarien i al final no ens van guanyar, i no van guanyar-nos amb un equip de Convergència i Unió que l'havíem renovat de dalt a baix. Havíem canviat el cap de llista, havíem canviat la llista totalment, menys la número 2, però que era la persona que nosaltres pensem que ens podia agafar este bagatge, experiència en tot el tema que ell havia portat aquests últims 4 anys, i realment ens donàvem com a perdedors. Vam veure campanyes de màrqueting i de rentats d'imatge de gent que renunciava al seu partit original. I tot això per a què? Per a desbancar Convergència i Unió. I al final es va demostrar que Convergència, en tot en contra, torno a repetir, en tot en contra, vam tornar a guanyar les eleccions amb vots i regidors. Avui en dia tenim 5 regidors. Som la força amb més regidors i som la força que vam tindre més vot popular directe. I això hi ha hagut gent que no pot pair-ho. Però escolta'm, la democràcia és la que és i el poble va decidir lliurement. I nosaltres som molt orgullosos de que en tot en contra, avui, tornem a ser la força més votada.
El cert, però, és que la diferència entre el segon partit és de només de 59 vots. Quan fa 4 anys, la diferència entre la segona força més votada era més del doble.
Bueno, lo cert és de que han hagut tendències, lo cert és que nosaltres hem patit un desgast molt gran també per l'acció de govern i veníem amb una, diríem, veníem amb una motxilla molt gran, i el que vam fer va ser una cosa molt important. Vam canviar-ho tot, som un equip nou, no tenim res que veure amb el passat, i a partir d'aquí sabíem lo molt que ens jugàvem, però vam decidir que havíem d'agafar aquell garrofer que hi havia branques i el tronc no ens agradava com estava creixent, i vam decidir podar-lo tot, deixar només el tronc ben fort i treure tot allò que no ens agradava i començar de zero. Això era un risc, i nosaltres els riscs el vam assumir. Quan jo vaig parlar amb la gent de la meva llista, amb la Eva, vaig parlar amb la Sarai, amb la Maria, amb Josep Maria Callau, amb l'Eduard, amb Josep, amb tota aquesta gent, amb l'Irene, tota aquesta gent sabíem que molt ajudàvem. Però nosaltres vam dir, escolteu-me, l'important és començar de zero, començar amb un equip nou, començar amb idees nous, començar amb projectes nous, i si això ara ens porta un cost polític i electoral, l'assumim. Però és important que aquest tronc del garrofer, un arbre fort, com som nosaltres, surti amb potència, i a partir d'aquí féssim un projecte nou, amb idees i amb gent nova. I per això, en tot en contra, tot i així, vam tornar a guanyar les eleccions amb vots i regidors.
El cert és que vostè, senyor Gómez, ja va ser regidor en l'oposició, ho va fer en el període de l'any 99 al 2003, però vostè, senyora de l'Amo, doncs encara no havia, diguem-ne, sigut regidora des de l'oposició. Com ho veu des d'un altre punt de vista de la política municipal?
Bé, és un altre punt de vista molt, molt diferent, és evident. El que passa és que, clar, durant aquests 4 anys últims que jo he pogut gaudir del govern, hem de reconèixer que no han sigut uns 4 anys fàcils. Jo vaig arribar en plena crisi, els pressupostos estaven baix mínims, clar, les carteres que jo tenia, evidentment no estaven parlant ni de grans de carteres referents a urbanisme o hisenda o temes potser més candents, eren temes de festes, cultura, protocol, joventut. I de fet, en el poc pressupost que jo ja vaig tindre, perquè és normal, són carteres que pateixen de primera mà les reduccions, hi ha coses més bàsiques i que s'ha de donar una mica més de prioritat. Per tant, en la rebaixada importantíssima que vaig tindre en aquestes regidories, jo puc estar satisfeta. De fet, estic satisfeta de la feina feta. I de fet diria que són les úniques regidories que es van quedar en diners a la caixa o al pressupost, tant festes com joventut, evidentment, com cultura i com protocol, clar. Ja et dic, són carteres molt, que estan, són molt, molt positives, per a la gent les ha comptabilitzat positivament i estic orgullosa. És el tracte directe amb la gent. El que passa, clar, la falta de pressupost també el vaig patir i molt directament. No es podia fer tot el que voldries fer. I de fet és el que crec que els passarà, evidentment, al nou govern. Hauran de reduir potser encara més els pressupostos per poder tirar endavant.
Parlarem més endavant doncs, del tema dels pressupostos. El cert és, però, que hem de parlar de la formació de govern. Jordi Gazeni, d'Esquerra Republicana, és l'alcalde, seguit d'Antonio Espuny, primer tinent d'alcalde, amb aquest pacte que es va formar entre Esquerra Republicana i Compromís per la Cala, obtenint 6 regidors, i amb l'aval extern de Plataforma Clera, una de les regidores va votar a favor de Jordi Gazeni en la investidura com a alcalde. Vostè, senyor Gómez, en les darreres declaracions explicades per aquesta emissora després del ple del dia 30 de setembre, va dir que no estem en un govern d'esquerres i que és un tripartit en el qual tant el senyor Joan Font com la senyora Marta Font també estan dintre del govern de manera clara i explícita.
Escolta, mira, jo potser perquè sóc, l'altre dia parlàvem, ara abans de vindre, de fer un cafetet la Eva i jo, i hem estat comentant això al programa, i ho comentàvem, devem ser molt il·lusos. Jo, com que me sento a vegades, dic una miqueta així com un angelet, però jo quan havia gent que em deia, escolta'm, que no ho veus abans de les eleccions, que això ja està fet, que el pacte entre Esquerra Republicana, socialistes i ex-PP de Joan Font i la Marta Font ja està fet, ja està arreglat. I jo deia, no, que tu vosaltres no sentiu a la ràdio que Joan Font està dient de que ell respectarà la llista més votada. No sentiu vosaltres com Joan Font està dient que serà respectuós, i ho ha dit per activa i per passiva, i ho dic activa i per passiva, vull dir que amb tot respecte del món, i ja no entraré en detalls, però amb una conversa privada amb altra gent davant, això així es va dir i així m'ho va comentar, però bueno, cadascú és lliure de fer el que vol, i a vegades diuen que els polítics, doncs les paraules se les emporta el vent. Sí que és cert que no hi ha res firmat, però bueno, se pot mirar aquí a l'hemeroteca, es pot mirar també aquí a les diferents gravacions de la ràdio, com des de l'expartit popular s'havia dit encapçalat per Joan Font que respecte a la llista més votada. I bueno, i jo no jo vaig dir, escolta'm, no, jo crec en la paraula d'esta gent i això no passarà, no m'ho crea. I m'han dit que no veus que l'única raó per la qual renuncien a les sigles del PP és perquè així el PP de tota la vida pugui pactar amb Esquerra Republicana? I jo vaig dir que no m'ho crea. No m'ho crea perquè ho havia sentit per la ràdio, ho havia vist escrit i a més m'ho havien dit a mi en persona. I vaig dir, jo estic convençut que respectarà la llista més votada. I la llista més votada va ser Convergència. I per això, a l'hora del ple, jo pensava, nosaltres vam pensar, que això es respectaria. Després que ha passat, que ara tenim un govern que diuen, s'autonomenen d'esquerres, però és un govern amb minoria. 6 regidors, no tenen la majoria absoluta. Això ho hem d'explicar, encara que molta gent no ho sàpiga. I ha passat una cosa, que si avui nosaltres entréssim al senyor Google, és aquell home que ho sap tot, i fiquéssim possibles pactes, el que ha passat a la Ametlla de Mar és únic al món mundial. Que hi hagi un partit polític, que hi hagi pare i filla, que el pare es voti a si mateix, perquè es presentava per alcalde, i que la filla agafi i voti a la filla sent venint del Partit Popular, venint d'un partit de dretes, voti amb un alcalde d'Esquerra Republicana i després immediatament se'n vagi a l'oposició, això és únic al món. I això ha passat a la Cala. I això només s'ha fet, doncs s'ha demostrat, s'ha fet perquè l'única finalitat que tenien és la de fer que Convergència no sigués del govern. Però això ho hem pogut dir en claretat i no hagués passat res. Poden fer-ho. Però que ara no em vulguin enganyar el poble amb altres històries. Per què? Perquè la història no inventa res. Però la història, quan a vegades s'allitja, mos ensenya els camins. I en definitiva, el que ha fet l'expartit popular i ara Plataforma Calera, el que ha fet ha sigut el que ja fa 14 anys. No se'n recordeu quan també Joan Font en cinc regidors li va donar l'alcaldia a l'Antonio Espuny amb un sol regidor i se'n va anar cap a casa i va estar desaparegut durant uns anys? El mateix que va fer fa 14 anys, aproximadament, ho han fet ara. La història es repeteix. Per tant, el pacte ja estava fet. I pacte i un govern d'esquerres no. No sé què esperen, escolteu-me, ara podrem dir ara mil històries que si responsabilitat, el pacte ja està fet infacto. És un pacte intern entre ells que ja formen part del govern, l'actual plataforma Calera i Expartit Popular. Ja formen part del govern. Per tant, només estan fent ara un rentat d'imatge per a veure quan és el millor moment per entrar al govern. I entraran quan? Els pressupostos. Els pressupostos els aprovaran ells i entraran al govern ben aviat. I no passa res, però que ho facin. Perquè al final és ser molt covard. Dit, dono un vot i me'n vaig a l'oposició. Si tu vols fer un canvi de govern i vols fer un canvi de forma i tot això, fes-ho de veritat. I entra al govern i a partir d'aquí mostrarem totes les caretes i la gent ho entendrà molt millor. I jo ho respectaré, cal dir que el nostre grup ho respectarem.
Sí, sí, evidentment. Crec que seria molt més anar de cara i molt més honest, de primeres, evidentment, des del govern han deixat la porta oberta per a que ells entrin, i ells haurien d'entrar per responsabilitat, per aquesta paraula que sempre fan servir de responsabilitat. Tots tenim la nostra part de responsabilitat, això és evident, però ells tenen la porta oberta i per responsabilitat haurien de formar part del govern. Nosaltres, des de la nostra part, evidentment, estirem al costat del govern per fer una oposició constructiva i per poder traure i tirar endavant el nostre poble. Ja sigui des del govern, evidentment no, però des de l'oposició també se pot fer molta feina, i per construir el nostre nou futur ens veuran al costat. I com ara per ara la possibilitat la té Plataforma, doncs evidentment jo crec que per responsabilitat hauria d'entrar, però ja de cara, no cal anar reunint-se per detrás i que la gent ho són o no ho són, no. Estan al costat i no passa res, són les regles del joc i s'han d'acceptar, evidentment.
Doncs, com comentàvem, Convergència i Unió queda com el partit principal de l'oposició. De moment encara Plataforma Clara segueix a l'oposició. Els mateixos representants del partit ja han dit que des del govern se'ls ha proposat entrar formalment a l'equip de govern, però que ells encara ho han de debatre.
Permetem, per favor, una coseta. No som la força principal de l'oposició, som l'única oposició que hi ha. Avui en dia l'únic grup que hi ha a l'oposició som nosaltres. I el que passa també, jo entenc perfectament que els hi costi entrar, perquè clar, cal fer una mica de memòria, ja que tu vas me parlaves de coses de passat, cal recordar que quan nosaltres a les negociacions mos diuen que respectarien la llista més votada, que estàvem ara mirant programes, clar, no deixa de ser curiós quan un dia l'Antonio Espuny, aquí, en aquesta emissora, quan encara només hi havia un pacte entre els socialistes i Esquerra Republicana, va dir textualment que ell entenia, que entenien per què Joan Font, i va dir-ho així, va dir el nom i cognoms, Joan Font Ballesteros, no entrava a formar part d'aquest pacte que volien fer amb les esquerres, perquè es devia a un interès fosc i personal de Joan Font i la plataforma, i que tots sabíem que el Partit Popular era un partit sense ideologia, que era un partit de dretes, i tots sabíem d'on veníem. Això ho va dir el senyor Antonio Espuny. No ho dic jo, són paraules textuals que he recollit del que va dir l'Antonio Espuny en aquesta emissora. Interessos foscos i personals de Joan Font i la plataforma, i tots sabíem que era un partit de dretes i d'on venien. Lo curiós és que després d'esta conversa, al cap de dos dies, pues, la Marta Font, la sa filla, decidia votar Esquerra Republicana. Torno a repetir, legítim. Però cal explicar que si nosaltres sempre vam dir que no, estàvem disposats a pactar amb Esquerra Republicana, cosa que, per exemple, no m'ho he preguntat, i no es parla, però s'ha de dir, és perquè havia un pacte que va fer el president Mas i Oriol Junqueras, i van dir que allà on se poguessin fer pactes entre Convergència i Esquerra Republicana, perquè ja estaven ja negociant el tema de Junts pel Sí, s'hauria de respectar. Que allà on se poguessin fer alcaldies, que fes alcaldia entre Convergència i Esquerra Republicana. I el pacte també deia que l'alcalde seria aquell partit que tingués més vots. Per tant, a la Metlla de Mar se donava que entre Convergència i Esquerra Republicana haguéssim tingut una majoria estable, suficient i absolutíssima per poder governar amb potència. I també deia el pacte que després, entre les dues forces, havia de ser alcalde el que tenia més vots. I també deixa de ser curiós que es va firmar aquell manifest de aquell manifest que vam firmar Convergència Esquerra Republicana, que ens va oferir la mateixa Assemblea Nacional de Catalunya, que en aquell moment el que avui ens està entrevistant tu mateix, Dani, eres el coordinador, i es deia clarament de que no es pactaria amb ningú que no signés aquell manifest. I Esquerra Republicana va pactar amb gent, ha pactat amb els socialistes i amb el Partit Popular, gent que no va firmar aquell manifest. I això són realitats. I nosaltres potser vam pecar de què? Si vam pecar de ser massa bona gent. Vam pecar primer de creure en la plataforma Calera i Expartit Popular quan ens van dir no respectarem la llista més votada, ens ho vam creure, i tots sabíem que l'única raó per la qual van deixar el Partit Popular va ser per poder pactar amb Esquerra Republicana, però jo no m'ho creia, dic ser molt il·lus. I el segon tema, vaig creure que quan Esquerra Republicana va signar aquell manifest que deia que no pactaria amb ningú que no firmés aquell manifest a favor de la independència, també ho vaig creure meu. Per això quan vaig a negociar vaig dir anem a respectar el pacte que han fet el president Mas i el Junqueras pel bé del procés que estem vivint. Vam ser massa il·lusos, sí, però bueno, estem a l'oposició i de veritat ho farem, tal com ha dit la Eva, una oposició constructiva, responsable, i estarem al costat del govern per tot allò que sigui bo pel poble i seguirem fiscalitzant en tot allò que pensem que com a oposició i a únic grup d'oposició hem de seguir fiscalitzant.
Anem per feina perquè ja hem passat l'equador del programa i hem de parlar de molts de temes que han anat succeint en aquests mesos. El cert és que ja han passat els primers mesos de govern, ja s'ha fet un primer balanç d'aquests primers 100 dies. En clau del grup municipal aquests primers 100 dies també els deixa una notícia, i és que la número 3, la regidora Sarai Pastor, també va deixar la formació d'Unió Democràtica. Per tant, entenc que ara mateix es queden sense ningú representant d'Unió Democràtica dins del partit. Ho dic correctament, això?
Sí, ho dius correctament. Nosaltres avui en dia som tots regidors de Convergència, i la Sara i la Eva també s'han fet del partit, i per tant Unió com a regidors ja no existeix.
Parlem ja doncs dels 100 dies de govern. Fa només unes setmanes que publicàvem el butlletí semanal i també una entrevista a la Cala Ràdio a l'alcalde del municipi fent la valoració d'aquests primers 100 dies de govern. Pel grup municipal de Convergència i Unió, quina és la valoració d'aquests primers 100 dies de govern?
Home, nosaltres hem sigut molt respectuosos amb els primers 100 dies de govern perquè entenem que un nou govern s'ha de ficar al dia de tot. El nou govern havia de mirar molt bé com es trobava l'Ajuntament, i a partir d'aquí entenem que aquest nou govern sabrem quines són les seues línies mestres a partir del pressupost que aprovarem ben aviat, espero, que aprovarem el novembre-desembre. Ara l'únic que hem pogut fer és continuar en tot allò que l'antic govern els hi va deixar preparats. Per això nosaltres hem sigut tan respectuosos amb aquests 100 dies de govern que, mira, només cal dir una cosa, és el primer dia, després dels 100 i pico dies de nou govern, que venim aquí a parlar de política i a parlar de temes municipals. Durant més de 100 i pico dies, el grup de Convergència, el grup majoritari del nostre poble, no ha fet cap intervenció a la Cala Ràdio, perquè han volgut ser molt respectuosos amb aquest govern perquè estiguin tranquils i puguin treballar pel poble. Nosaltres no estem aquí per a estar tot el dia dient el que s'ha fet malament, perquè entenem que ara necessiten un temps d'estabilitat, de ficar-se les idees clares i de pensar què volen fer amb el nou pressupost per començar a saber quines són les línies mestres dels seus 4 anys que ara tenen la responsabilitat de governar.
Jo entenc que, clar, aquests 100 primers dies, i més agafant l'estiu pel mig, bàsicament han sigut els mesos d'estiu, poca cosa podien fer. Les activitats festives ja estaven planificades, com diverses activitats d'actuacions o d'exposicions, per la part que em toca a mi, que és la que realment portàvem. Les activitats esportives, evidentment, ja estaven tancades també, casals del matí que es feien des de la regidoria d'esports. Clar, això no es pot planificar, evidentment, a partir de les eleccions. Tot això és feina que ja estava feta i que bueno, de fet s'ha respectat per l'actual equip de govern. Després també hi ha altres actuacions que potser s'han anat publicitant i que me dona a entendre que realment el govern està en conformitat i pot fer una mica de propaganda positiva referent a l'anterior en actuacions com les millores que es fan al GR, com les millores que es fan o s'han fet a les platges pel que fa a la senyalització o a les dutxes. Totes aquestes millores recordem que són gràcies a una part de la taxa turística que la Generalitat recauda de l'any passat. Evidentment, la taxa turística d'aquest any no es pot revertir. Ahir justament va ser l'últim dia de recaptació d'aquesta taxa turística. Per tant, recordem que ho recapta la Generalitat, no la Diputació, perquè he sentit algun comentari de que era la Diputació. No, la taxa turística és una taxa que la recauda la Generalitat als turistes.
Aquest projecte, de, com comentava, del GR i de la nova senyalització de platges i dutxes, això ve a través de la gestió del Consell Comarcal del Baix Ebre, en aquest sentit, de la recaptació de la taxa turística.
De la taxa turística, evidentment, que la recapta la Generalitat als turistes. Clar, tot això ve d'abans. L'any que ve, pues, se podran fer millores gràcies a la taxa turística d'aquest any. La carretera d'accés sud, pues, també són projectes anteriors, que són projectes que s'han de fer i estan aprovats i, evidentment, no es poden paralitzar, vull dir, és evident. El que vull dir és que 100 dies estan l'estiu pel mig, pues, no poden... És el que deia Joan Pere, primer s'han d'aposentar, han de veure tots els números, evidentment, com estan, quines possibilitats hi ha, i respectar la feina feta fins ara per començar a fer una mica la seva aportació al municipi.
Uh-huh. Entrem en un dels temes que són capdals d'aquests mesos, el tema del deute, un tema que ha portat molta polèmica i molta controvèrsia, sobretot doncs, per diferents declaracions que s'han anat postulant. Fa pocs dies el govern municipal, al plenari, quantificava, donava una xifra més o menys exacta de 47 i escaig milions d'euros d'endeutament, una xifra que consideren que pot anar augmentant a mesura que apareguin noves sentències que estan en procés judicial. Convergència i Unió, al moment de l'estiu en què el govern municipal va dir que l'endeutament rondaria els 50 milions d'euros, vostè, senyor Gómez, va fer unes declaracions en què deia que el deute seria de 29 milions d'euros i que considerava que aquesta explicació del govern municipal només era per amagar ineficàcia, per tirar el poble endavant i per justificar les retallades que podrien vindre en futurs pressupostos. Tot i això, també argumentava doncs, que si aquestes xifres eren reals, podia comptar amb el seu grup municipal per tirar endavant. Mesos després d'aquestes declaracions, la situació avui en dia, amb aquesta xifra de 47 milions, la seva valoració.
A veure... Ho comentava a l'hora. Una cosa és que al final resulta que el grup a l'oposició hem de ser els més responsables. Per què? Perquè durant aquests 100 dies hem sigut responsables i hem intentat no ficar més gent al foc. I resulta que l'únic que rebem per part del govern és que surt un dia a ple estiu, si no m'equivoco era el 15 d'agost, i ens parlen d'una xifra de 50 milions d'euros, que en una mateixa entrevista que jo vaig llegir del senyor alcalde, parlava i dia 50 milions aproximat, més o menys, escolta'm, de què estem parlant? Aproximat, més o menys, el que no pot fer mai un govern és els seus primers 100 dies, quan el gran partit de l'oposició li diu, escolta'm, ves govern i tranquil, que d'altres durant 100 dies no et farem cap cosa que tu et pugui entorpir la teva tasca de govern, el que no pot fer és a plena temporada turística, quan la gent de Catalunya i del món ha d'escoltar que som el poble amb més banderes blaves, amb banderes verdes, que tenim la política turística. O sigui, parlar i ficar en valor tot allò bo que té el poble de l'Ametlla de Mar, el poble de la Cala, a ple estiu, resulta que quan jo anava i viatjo per raons de la feina, parlo amb molta gent, tothom em parlava del mateix. Ostres, l'Ametlla de Mar, sí que esteu endeutats? No, la gent no volia parlar-nos el 15 d'agost de l'endeutament de l'Ametlla de Mar. La gent ens havia parlat de tot allò que tenim positiu, que som el poble referent turísticament de les Terres de l'Ebre i un dels pobles referents a nivell de Catalunya. I per tant, això ho havíem de tenir en compte. Per què? Perquè s'ha de ser prudent. I m'explico per què s'ha de ser prudent. Perquè quan parlem de tot el malament que s'ha fet, escolta'm, jo estic d'acord i nosaltres per això vam canviar tota la llista, perquè del passat... El passat de l'ideu i nosaltres estem aquí per treballar cara al futur i per això el cap de llista de Convergència, el cap de llista nou i el seu equip és un equip nou. I de tot el passat que s'ha fet malament, nosaltres tirem al davant per demanar responsabilitats si és que alguna d'aquestes responsabilitats se mos pot demostrar. I nosaltres no mos tenim el pols per ser més exigents. Ara, que no mos diguen, que no mos vulguin enganyar-nos, perquè quan jo sento que l'alcalde parla de quines són les accions de futur i mos parlen del nou barranc, del nou pont del barranc de Santes Creus, o mos parlen del GR92, on ens parlen del tema de l'ACA o el tema de la seguretat ciutadana, que per cert parlen de més seguretat ciutadana i cada dia tenim menys policia local al poble, cosa que això vol dir menys seguretat ciutadana. O ens parlen de la caserna dels Mossos d'Esquadra, Mossos d'Esquadra, que ja puc avançar per aquí, que la primera setmana de novembre ja la podrem inaugurar-la. O ens parlen, per exemple, del tema de la nova ambulància medicalitzada, que tindrem un VIR, vehicle de... un VIR que, podrà, que és una altra cosa que una ambulància amb metge. Tot això, el nou VIR, la nova ambulància al metge, l'ha ficat la Generalitat i això ja està decidit des de fa 6 mesos, no és una acció del nou govern. El tema del barranc de Santes Creus és un tema que ja s'ho han trobat fet, que l'únic que han de fer és tirar-ho endavant. El tema del pont, el mateix. El tema de, com va dir aquí la regidoria d'esports, que havia sigut l'any amb més inscripcions a la regidoria d'esports amb el tema dels casals d'estiu, és un tema que també ja estava fet. Per tant, no podem dir amb tanta tranquil·litat tot el malament s'ha fet per abans i tot el bo ho han fet ells. Siguem corresponsables del bo i del dolent. I nosaltres serem corresponsables del bo i del dolent, però hem de ser ètics amb les coses que diem públicament. I parlant del tema del deute, que no m'oblido, nosaltres vam dir perquè, amb la campanya electoral, vam dir a la campanya electoral que nosaltres teníem, amb els números que a mi em van donar des de dins de l'Ajuntament, i això vol dir els tècnics, des d'intervenció i la gestió, havia un deute de 29 milions d'euros. I nosaltres vam demanar ara una informació per escrit i amb registre d'entrada, que me la van donar ara farà cosa de 15 dies, i l'estem estudiant. Per què? Perquè encara hi ha una, encara hi ha una sèrie d'informació que vam demanar que encara no se'ns ha donat. I aquesta informació la vam demanar en data exactament l'11 d'agost, que és el tema de les, la sol·licitud de les resolucions judicials, i aquesta informació encara no se'ns ha fet arribar. Per tant, quan nosaltres tindrem tota la informació que ens doni l'Ajuntament, que van tardar més d'un mes i mig a donar-nos...
feta també de començaments d'agost fins fa uns 2 setmanes o
sí, màxim,
a voltes del ple no se'ns va donar la informació.
I també, clar, no se'ns ha donat tampoc la informació que ara s'ha explicat del tema de les sentències. Per tant, quan tenim tota aquesta informació, l'estem estudiant i si no són 29 milions d'euros, escolta'm, no passa res, perquè 29 és moltíssim, 29 milions d'euros és molt i, per tant, la gent que entrem a formar part d'aquest govern ja sabíem tots, perquè quan jo vaig estar amb aquest debat aquí, jo diria 29 milions, els altres diuen 35, n'hi havia que diuen 40, és igual, 29, 35 o 40, són molts diners. Tots sabíem on ens ficàvem. I el poble que ens demana ara, solucions. Tenim solucions per tirar el poble endavant? I això és el que ens hem de preocupar-nos. Nosaltres les solucions les teníem i estem disposats a estar al costat del govern si ells realment ens demanen l'ajuda.
Anem ràpids perquè ens queden pocs minuts i volem tractar encara alguns temes. Re, en un minut, puntualitzem-ho. Quins són aquells principals temes que creuen des de Convergència i Unió que cal mantenir els pressupostos fermament i que no haurien de patir ninguna modificació?
Avui en dia, tal com està l'economia, tots aquells serveis bàsics, que vol dir que la gent necessita el dia a dia, no els podem tocar-los. Estem parlant de l'ambulància, estem parlant de la guarderia, estem parlant d'aquells serveis bàsics que la gent, avui en dia, les famílies necessiten. I tots aquells serveis que siguin superflues, doncs els hem de començar a replantejar-nos per treure'ls. I aquí a nosaltres també ens trobaran.
Entrem ja en un tema en gros, tenim pocs minuts, però intentarem que es pugui explicar correctament. Tema urbanístic, tenim alguns temes entre mans... Els menciono tots i llavors ja vostès l'estructuren com vostès vulguin. Parlaríem de Trescales segona fase, parlaríem del Pau de Calafat, parlaríem de Pídum, parlaríem de la residència que encara a dia d'avui segueix tancada i s'ha fet públic doncs, que durant el període de preparació de la construcció hi va haver 3 projectes, el primer de tots amb un contenciós judicial i també sens dubte del tema del Bon Repòs, aquí també voldria introduir-li en el programa que vam dedicar a Plataforma Calera, el senyor Joan Font esmentava que en una discussió que van tindre vostè, senyor Gómez, i el senyor Antonio Espuny al debat de les eleccions municipals del Canal Terres de l'Ebre, es va dir doncs, que al conveni actual hi havia 100 habitatges a la zona del Bon Repòs i 233 a Marina Sant Jordi. La Plataforma Clara diu que l'anterior conveni, l'anterior Pla General d'Urbanisme de l'any 92, era de 150 habitatges que anaven al parc del Bon Repòs i, per tant, que aquests 330 habitatges, 333 habitatges totals que es van programar, doncs era, diguem-ne, en part un regal per la cessió dels terrenys. Ho esmento perquè si també vol fer alguna mena de rèplica en aquest tema i també valorar com ha estat la situació del contenciós amb el Bon Repòs i, sens dubte, la resta de temes urbanístics.
Temes urbanístics, a veure... Tenim poc temps, si vols ne seguim parlant. La realitat quina és? La realitat és que el parc del Bon Repòs era un parc privat. Amb l'època ja de Pere Margalef se va poder agafar un bocí allí on té ara, tots sabem que està l'actual bar i aquell pi, i tenim allí també l'oficina de turisme, i si no es hagués actuat amb molta valentia, avui en dia el parc del Bon Repòs que avui coneixem i que tots estem gaudint serien, haurien quatre blocs de pisos, hi hauria una piscina al mig i avui dia seria una cosa privada. I gràcies a la revisió del pla general se va aconseguir que aquell, aquell parc privat que anava en pisos i una piscina privada i que no havia sigut mai d'accés al poble i era l'únic espai al vell mig del poble que es podia convertir en un parc públic, haguéssim perdut la gran oportunitat i avui dia la cara no havia tingut mai un parc públic al mig del poble. Això va ser molt valent i es va tirar endavant amb riscos. Sí, els riscos estaven. Quin era el risc? Pues que era privat i s'havia de fer una permuta, evidentment, perquè tu no pots. Aquí no estem a la Venezuela de Chávez. I si tu agafes i tens una, qualsevol persona aquí de la cala té un terreno i l'Ajuntament li diu que aquell terreno, que ell se pot fer un bloc de pisos, de cop i volta l'Ajuntament li diu que vol fer una plaça, pues normal, li has d'expropiar o li has de permutar. I el que es va decidir aquí va ser permutar-li amb terrenos a altres llocs del poble. I amb això nosaltres estem molt orgullosos i ho seguirem defensant, perquè gràcies a aquesta acció, avui dia, la gent de la cala, gràcies a una acció valenta i que es va sempre tenir en compte que prevalia l'interès públic en comptes de l'interès privat, avui dia poden gaudir tots d'un parc públic al vell mig del poble.
Residència, Tres Cales, segona fase, Calafat, Pídum.
De Pídum, què vols que et digui? De Pídum, te podem dir-te aquella pregunta. De Pídum podem dir de que allí on anava, a la punta de Bon Capó, anaven 100 xalets i era una agressió, penso jo, al medi ambient i també una agressió al que un dia s'entendria l'OGR 92, s'ha aconseguit pues, que dels 100 xalets se'n passin a 14 i que tota la punta de Port Olivet quedi neta. Queda net que avui en dia és que hi apunta el GR pugui passar per allí i que no hagi hagut una agressió al GR 92, i penso que aquesta actuació l'únic que podem fer és tirar a bombo i a platillo i dir gràcies, que avui també el pla general va ser valent i es va aconseguir salvaguardar l'interès del poble i l'interès públic. I el tema de la residència d'avis, que no me la deixaré, és un dels temes que aquí sí que penso que es van equivocar de ple. El tema de la residència d'avis no s'ha tingut que fer tal com s'ha fet, i per tant entenc perfectament les queixes de l'actual equip de govern i dir-los que reconec l'error dels que en aquell moment van fer la residència d'avis, com se va fer-se, i per tant els ajudarem amb el que podrem, i jo personalment també amb la meva experiència política i amb els contactes que pugui tindre us asseguro que seguirem treballant perquè poguéssim concertar places ben aviat a la residència d'avis i es pugui obrir. Ara, la residència ara ja està feta i el nostre interès no ha de ser només parlar de lo malament que s'ha fet, que ja et reconec que s'ha fet malament, sinó que ara hem d'intentar parlar amb el govern de la Generalitat, concertar places, obrir-la i fer-la rentable. I per tant, des d'aquí, a nosaltres també ens trobaran.
Darrer tema que volem parlar, sens dubte, el tema de la Nacional 340. Ahir mateix, en la reunió amb els alcaldes afectats pel pas de la Nacional, amb el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Jordi Sierra, es va fer públic, finalment, el projecte d'11 rotondes en el transcurs de la Nacional i limitar a 80 km per hora el trànsit en el tram ebrenc d'aquesta via. Valoracions?
Valoració molt senzilla. La carretera Nacional 340 és de l'Estat. Per tant, qui té la responsabilitat és l'Estat espanyol. Una vegada més, l'Estat espanyol ninguneja a Catalunya, i en especial a les Terres de l'Ebre. Per això la solució és complicada, però senzilla si la volguéssim fer, que és aquí on està el pacte dels alcaldes. El pacte és, primer de tot, no hem de renunciar a l'autovia. A l'autovia. Per què? Perquè molta gent podria dir, home, ara si féssim els peatges lliures a l'autopista no caldria fer l'autovia. Home, Si comencéssim l'autovia de zero, vale, però és que l'autovia des de Cádiz fins a Perpinyà està feta l'autovia del Mediterrani. Seria ridícul que l'únic bocí que no hi hagués autovia sigués la que anés de la Madrada fins a Peníscola, que és la que passa per les Terres de l'Ebre. Per tant, nosaltres no podem renunciar a l'autovia. Però imaginem-nos que l'autovia avui mateix, mos diguessin que es comença a fer en partida pressupostària i anessin les màquines. Tardaran 10 anys. Per tant, mentre no es fa aquesta autovia, el que hem de fer és desviar obligatòriament tots els camions a l'autopista. I que el tram de l'autopista des de Peníscola fins a Hospitalet, per la gent que vivim a les Terres de l'Ebre, sigui gratuït com se fa d'altres maneres. I amb això tenim experiències. El desviament de l'autovia, el desviament dels camions a la Nacional 2 i a Girona, s'ha demostrat que la sinistralitat i els accidents han baixat un munt i el tema estaria solventat. Per tant, tenim les solucions damunt de la taula i només esperem que una vegada més l'estat espanyol mos escolte i faci aquelles inversions que el poble de Catalunya, en especial la gent de les Terres de l'Ebre, mos mereixem. I aquí és el que jo penso que els alcaldes estem lluitant, estem treballant, i si tots seguim bogant en la mateixa direcció, mos sortirem. Torno a repetir, no renuncia a l'autovia, obligatorietat que els camions vagin per l'autopista i que la gent de les Terres de l'Ebre tinguéssim el tram que va des de Peníscola fins a Hospitalet gratuït per l'ús intern nostre.
Mm-hmm. Doncs amb aquest tema de la Nacional 340, que sens dubte portarà cua en els pròxims dies, volem tancar aquest Parlem-ne. Primer parlem-ne de la temporada amb Convergència i Unió. Abans de que res, com ha anat l'estiu, la temporada turística, com l'heu viscut?
Molt bé, la veritat és que hem vist que hi havia hagut molta afluència de gent. Sembla ser que la gent, els comerços estan prou satisfets. I bé, la veritat que esperant ja la nova temporada d'hivern, que a veure com se planteja.
El nou curs escolar també, no?
Sí.
L'arrencada.
Los xiquets els tenim a escola, eh? I tant l'Eva com jo el primer que hem fet ha sigut portar els xiquets a escola, després vindre aquí a la ràdio i que, de veritat, un estiu que crec que ha anat prou bé, i el que hem de seguir fent és això, la imatge del poble que hem d'exportar al món és la d'un poble turístic, la d'un poble que té unes platges meravelloses, i a l'estiu no ens hem de ficar-nos en debats de deutes, que això no afavoreix a l'economia ni afavoreix als interessos turístics del poble de la Metlla de Mar.
Doncs, senyor Joan Pere Gómez, senyora Eva de l'Amo, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat al Parlem-ne d'avui.
Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres hi tornarem puntuals la pròxima setmana. Ho farem amb els portaveus del grup municipal de Compromís per la Cala. Mentrestant, que tinguin una molt bona setmana.